Hola Marc, aquest capítol és la segona part de les veus femenines i com es classifiquen dins del cant líric?
Exacte, avui parlarem de les mezzosopranos i de les contralts, que ja t'he avançat que n'hi ha molt poquetes. Per això aprofitarem al final, si dona temps, per fer un apunt sobre una veu que ens va quedar pendent de comentar, que és la veu dels castrati. Una veu masculina, però bueno, deixem per això pel final. Els castrati que no existeixen, però en canvi ara tenim una nova tipologia que són els contratenors. I això, si et sembla bé, ho podem comentar cap
sí,
al final.
Sí, perfecte. Si ens dona temps, aprendre de tu sempre em ve de gust. Abans de començar, recordem, com sempre, que aquest és un podcast, el cantant d'òpera, original de Pròpera, en col·laboració amb Cugat Mèdia i la Fundació Òpera a Catalunya. I us parlem, Jéssica Sotodossos i el tenor Marc Sala, des dels estudis de Cugat Mèdia a Sant Cugat del Vallès. A veure, Marc, per quina veu comencem avui?
Bé, recordem que la soprano, que vam parlar el capítol anterior, sí. És la veu més aguda de la tessitura femenina i la més habitual. Després vindria la mezzo-soprano, que és una veu intermitja, i per sota hi ha la veu més greu, que és la de contralt. Aleshores, si comencem amb tipologies, ja vam dir que de tenors i de sopranos hi ha moltes subcategories, no? Soprano lleugera, lírica, dramàtica. Aquí, en el cas de les mezzosopranos, potser no hi ha tanta varietat de subcategories, però sí que hi ha alguns extrems, des de la més lleugera a la més dramàtica. Comencem, per exemple, més lleuger, que seria normalment el que utilitza habitualment, per exemple, un compositor com Rossini. Tant és així que se'n parla de la mezzosoprano rossiniana, lleugera, que ha de tenir agilitat, que ha de tenir coloratura, que aquest terme que hem parlat, que vol dir
sí.
L'agilitat de la veu a l'hora de fer notes molt ràpides. Hi ha exemples com, per exemple, a veure, mezzosopranos rossinianes famoses com Cecilia Bartoli o Teresa Berganza, etc. Un rol protagonista, a més, li dona protagonisme. El Rossini, per exemple, no és la soprano, en alguns casos és la mezzosoprano, la protagonista de la història, com passa en el cas del Barber de Sevilla, Rosina, o la Cenerentola, que és la història de la Ventafocs, de la qual ja vam parlar la temporada anterior, oi? I ara podríem sentir un exemple d'aquest rondó final de l'òpera, on ella, diguéssim, fa
un desplegament,
sí, de virtuts, de virtuosisme, amb aquest non più mesta, que vol dir ja no estaré mai més al costat del foc, amb les cendres, no? Diguéssim que ara m'espera una vida d'amor i de felicitat. I ho fa amb aquesta alegria que transmet la música de Rossini.
com la prèvia de la música electrònica, Marc.
És que sí?
Sí.
És que dones ganes de ballar.
Sí, no, estava... no podíem deixar de moure el cos.
És un ritmazo. Quan es posa així Rossini, a mi el cos se me'n va.
Sí, sí, és impossible de quedar-se quiet. Escolta, i ara em venia, em preguntava, una mezzo més lleugera, com d'aquest estil de Rossini, podria fer el rol d'una soprano... més baix, no.
No, perquè no...
Una soprano dramàtica que necessites més pes, no té res a veure.
No necessàriament, no. Sí que és veritat que hi ha veus que són una mica ambigües i que fluctuen entre la categoria de soprano, de mezzo-soprano, inclús, mm-hmm. que poden fer rols, però no és el cas. En el cas de la lleugera... Què passa? Que elles estan còmodes en unes certes notes i el que no podem fer és agafar un rol de soprano i forçar la veu o, el que deies tu, de baixar de to una peça sencera perquè sigui fàcil. Això diguéssim, seria una tradició, diguéssim, al compositor. Correcte.
Molt bé. Per cert, la mezzo que escoltàvem ara és la Carol García amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada.
És una crac. Tu has sentit com ha tret la metralladora?
Sí.
Una metralladora amb gas.
Aquest tema té una feina darrere. Jo m'imagino la de vegades que ha treballat aquesta peça.
Mira, hi ha gent que té més facilitat que altra, però et juro que la feina que hi ha al darrere, pots imaginar que és enorme, fins que et surt això d'una manera automàtica.
Fàcil, no? Com si fos en el moment. Clar.
Hi ha una qüestió de tècnica i una qüestió d'entreno, perquè som com atletes, que hem d'acostumar el cos. Perquè hi ha una memòria muscular. Hem de treballar amb aquesta memòria muscular perquè el cos sàpiga on ha d'anar sense tenir ni que pensar-ho, com fa qualsevol atleta o esportista.
Clar, però en aquest cas, que les notes salten tan ràpidament,
sí.
és una passada, ha de ser molt difícil.
Una gran concentració.
I molta concentració. Hem pensat el mateix.
Correcte. Ara sentirem un altre mezzo que no ha de fer tanta agilitat, però que tampoc necessita una veu excepcionalment potent per poder cantar amb l'orquestració, en aquest cas, de Mozart. Hem sentit que la Carol García, quan cantava Rossini, l'orquestració era molt tènue. Era, mm-hmm. bàsicament, en aquest tipus de veus, el compositor ja sabia com eren. I aleshores la força orquestral la deixa quan no està cantant el cantant. I es crea aquest diàleg tan interessant entre la veu i l'orquestra. Però diguéssim que la veu és lliure de cantar sense tenir que empènyer el so, sense tenir que projectar i forçar la veu. I l'orquestració és bastant tranquil·leta, com passa també en aquesta peça que sentirem ara, que és de Mozart, i ens traslladem al Don Giovanni, el famós duet La ci darem la mano, on el baríton, Don Giovanni, intenta seduir a una camperola just el dia que aquesta noia, Zerlina, s'ha de casar amb Masetto. Tu veus quines penques, no, el tio? Es planta al casament i a l'últim moment li diu vine, Zerlina,
que et seduiré.
Que no et cases amb un camperol, casa't amb mi, que sóc aristòcrata. I veus, aquí anirem cap allà, ens jurarem la mà i ens direm que sí. I l'altre comença a dir, ai, no sé. Clar, està molt bé això de ser aristòcrata, però potser m'està ensarronant. I aleshores ho sentim cantat per la Mare Esteve, aquest tros de la part que li toca a ella cantar en aquest La ci darem la mano.
Aquesta era la mezzo Mare Esteve amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada. Correcte. Sí que es nota aquesta diferència. També l'orquestra està una mica més present, però també l'acompanya, com deies.
Sí, però és un xumpa-xumpa. No està cantant la seva melodia pràcticament, no hi ha un tutti orquestral. És una música molt galant, perquè és una seducció galant. I aleshores aquí la Mare Esteve ho fa amb aquest color de mezzo tan bonic que té ella, que ja només de sentir-la ja tan adones que no és un timbre tan lluminós com podria ser el d'una soprano, mm-hmm. però en canvi no té cap coloratura ni cap nota especialment extrema, però, diguéssim, aquest és un altre tipus de mezzo-soprano que està per aquí.
Mm-hmm.
Si anem, en canvi, cap a un tipus de mezzo més robusta, com es requereix, per exemple, per cantar el rol d'Abneris, Amneris és la mezzosoprano de l'òpera Aïda, de Verdi. És l'antagonista d'Aïda. Aïda i Radamés estan enamorats, però el problema està en que Amneris, que és la filla del faraó, també està enamorada de Radamés. I això complica bastant les coses.
Home, sí, sí, la filla del faraó s'ha enamorat de tu. Clar, ja no ets gaire lliure.
No és fàcil donar Ricard Bassas, saps què vull dir? I clar, aquí ens trobem que és una dona amb molt de poder, amb molta passió i molt de caràcter. I la filla del faraó, diguéssim que... A més, té aquest punt seductor, però empoderat. Mm-hmm. I aleshores, quan es troba amb Radamés i el troba tot content pensant en Aïda, li dic, ui, que content que estàs, què et passa, que potser pensaves en mi? Ja m'agrada, quina sort que tindria la noia que et desperti tant aquest somriure, no? I l'altra, sí, bueno, com dir-t'ho, no li pot dir res. Si vols ho sentim amb la veu de Laura Vila en aquesta gravació d'Aïda.
Aquesta era la mezzo Laura Vila, el tenor Alejandro Roy, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Daniel Gil de Tejada. I recordem, important, que és una gravació en viu cedida per Catalunya Música i gràcies a la col·laboració amb la Fundació Òpera a Catalunya. Sí que es nota la diferència, eh?
Has vist quin tros de veu, la Laura? Sí, té una veu molt més...
Contundent.
Contundent, molt bé. Aquesta és la paraula. Aquí ja, diguéssim, que té un personatge amb caràcter, un personatge que ja pot... té un volum important i que... M'agrada, especialment, ara que ho sentíem, la diferència que fa entre la música seductora i que se li està ficant allà aquí, li està xixiuejant a l'orella, escolta, vols dir que no sé què? I l'altre li parla, no, estic pensant en la glòria militar. I diu, vols dir que no tens altres desitjos, esperances? I diu, ai... L'altre, i aquí la música canvia, sí, i la música es posa tensa, no? Ai, que si m'enganxa l'amor que tinc secret aquí dins del pit. I l'altre, en una part, també diu, pobre de tu, que m'enteri que t'agrada una altra. perquè se les veurà amb mi.
I li diu amb aquesta contundència que també li dona la veu.
Correcte, correcte. I m'encanta com la música s'adapta al drama, no? Al que està passant, a les emocions del que està passant en escena. I això és el que fa un gran orquestrador i un gran compositor com és Verdi.
Mm-hmm. Hem conegut les mezzosopranos i les contraltos.
Les contraltos, ja t'he dit que és una veu molt rara, és la veu més greu, que a tothom li sona aquest, perquè qui més qui menys potser heu cantat en una coral, i ja es divideixen, per fer-ho fàcil, en quatre veus. Tenors i baixos, els homes, sopranos i contralts a les dones.
I la majoria de dones són contralts.
Són contralts per una qüestió. En les corals amateurs, o no professionals, per dir-ho d'una manera, clar, normalment són gent que no han estudiat la tècnica vocal. I aleshores és normal que sense aquesta tècnica no puguin assolir fàcilment a les notes més agudes, cosa que potser la seva veu és de soprano, i si estudiessin i tinguessin aquesta capacitat, home, és com si fas ioga, tu, vull dir-te, si no en fas...
Clar,
i tal,
si no practiques...
No pretenguis ser un espagat, no? Vull dir, vull dir que això s'estudia i es practica. Però tot i tenir veu de soprano, doncs, clar, aleshores potser les posen a contralts, perquè és una veu una miqueta més intermitja, més fàcil, més d'assolir, no? Més propera a la veu parlada, potser. Aleshores, això vol dir que a l'òpera la majoria de veus solen ser sopranos i tenen molta competència, pobres, per trobar feina, perquè, clar, són tantes. Mezzos n'hi ha menys, però contraltos pràcticament és com un l'ave fènix.
Existe, si n'hi ha però... una, treballa molt, l'entenc.
Correcte. Però també és veritat que hi ha molt menys rols amb contralt.
Ja,
clar. Aleshores, solen fer també alguns rols de mezzo i tal. Contraltos que famoses que puguem identificar, Eva Potles, polaca, que és una veu que ja t'adones que és... O hi havia una contralt americana que, si podeu buscar-la a YouTube, és brutal. Es diu Marian Anderson. Era una de les primeres dones de color, o sigui, negra, que va triomfar, i té una veu tan rotunda, tan greu, tan espectacular, que hauríem de poder sentir-la una vegada a la vida. No la podem posar aquí ara per temes de copyright, però us convido a buscar-la, Marian Anderson, al YouTube, per exemple. Aleshores, ara que ja hem fet una miqueta això, podem dedicar aquests últims minuts a parlar d'aquesta veu que no havíem parlat, que són les veus de contratenor, de castrati...
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí que podem treure uns minuts.
Vinga, doncs la qüestió és...
A més, és que tinc tantes ganes que m'ho expliquis.
Ah, sí? La gent li crea molta curiositat, això dels castrati, clar.
Home, clar, perquè significava un sacrifici molt important inicialment, en el seu moviment, i de nens.
I de nens, clar.
Quan eren nens. Era voluntari, això?
No, què va. Això era voluntari dels pares, però del pobre nen, tu creus que algú té ganes que li tallin?
No, entenc que no.
No, que el castre... No, era una pràctica terrible que, per es va abandonar, però que té l'origen en una interpretació d'una carta de Sant Pau o no sé què, que deia que les dones a l'església tenien que estar en silenci. I això què vol dir? Que, clar, quan feien música trobaven a faltar les veus agudes. Si no podien cantar ni parlar les dones, on trobaven aquestes veus agudes? Es van adonar, potser en un cas fortuït, que si un nen de petit es castrava, la veu no es desenvolupava hormonalment, es desenvolupava el cos d'una manera especial. Creixien molt, eren molt grans, tenen una gran capacitat toràcica, però la laringe, que és l'aparell fonador, quedava d'aquell tamany, amb veu de nen. I això feia que tinguessin la veu aguda, però molt potent, i aleshores, a partir d'aquí, van començar a utilitzar-los, primer de tot, per als serveis litúrgics. Però després va ser una veu que va triomfar tant, perquè es va crear una escola de castrati tan important, amb un virtuosisme tan gran, que van esdevenir molt, molt sol·licitats. I això va passar... a l'òpera i a tota la resta de gèneres de l'època. Estem parlant del barroc, sobretot, que va ser l'eclosió de la gran fama dels castrati. I els castrati eren els més ben pagats, eren el Michael Jackson de l'època. Eren les superstars. I aleshores eren els que més cobraven, els més sol·licitats, els més desitjats. I aleshores què passava? Que en una societat sense control de natalitat, clar, la gent anava tenint fills, i aleshores, clar, el primer feien hereu, el segon intentaven casar-lo bé, l'altre el feien no sé què, un ofici, però al final hi havia un que el feien cura, i si un d'ells potser tenia aptituds per la música o pel cant, doncs una manera d'intentar assegurar-li un futur era castrar-lo i intentar posar-lo a cantar en esglésies i tal, fins que ara s'hi desenvolupava una bona carrera i alguns doncs, tenien un gran èxit. Clar, això no ens ha arribat cap gravació, perquè molt abans de que existís no?
Els mètodes de gravació,
Això ja s'havia acabat, una pràctica que es va quedar obsoleta. Però en l'òpera, clar, queden molts rols, d'òpera barroca sobretot,
creats
per castrati, que són personatges masculins amb veu aguda, amb veu molt aguda, pràcticament de mezzo-soprano o de soprano, no? En comparació a equivalència en quant a notes. I aleshores, què fem avui en dia? Doncs com no existeixen els castrati, va aparèixer una tipologia nova, que és el contratenor. I el contratenor és un home que no està castrat, però que pot cantar amb una tècnica especial aquestes notes intentant reproduir el que podria ser allò.
I aleshores... Per tant, és una tècnica que ha d'aprendre... Uh-huh. O s'han de tenir unes facultats específiques.
Com en
no?
tot. Vull dir, si ets coix no et faràs futbolista. Saps què vull dir? O sigui que, evidentment, hi ha unes facultats, però té una facilitat per la veu de cap, de falset. Que potser alguns tenen més o menys. I la van desenvolupant, fins que ja no és només falset, és una veu més reforçada, mixta, que poden mesclar coses. I això podem sentir un exemple molt fàcil, ara que us he preparat, d'un contratenor de casa nostra actual, que es diu Víctor Jiménez, a més és bon amic meu, que el sentirem ara un momentet cantant aquesta ària de Vivaldi, Cor Ingrato, on al començament, doncs posaré els fragments, veureu primer el color de la veu, que no és una dona, és un home, i a més té molta agilitat també, perquè és característica de l'època del barroc, i veureu que fa notes greus, tan greus, que de sobte la veu passa a un altre color, que és la veu de masculina de pit, pràcticament. A veure si podem sentir aquest àudio número 4.
En realitat és una veu que sorprèn.
Oh, i tant. I sobretot quan veus un tio fet hecho y derecho, no? Que diríem, a més és guapíssim, el Víctor, amb una barba i el dalt d'un any 1,80 m, i que canta amb aquesta veu. I em fa molta gràcia perquè això, ho sento, però ho diré ja. Tenim aquí el tècnic, el Pablo, que no ho heu sentit, però diu, ostres, i això és un home, que està cantant? Sí. I diu, pues no lo parece, evidentment. No lo parece perquè és una altra tècnica.
Aquest era el contratenor Víctor Jiménez cantant de Cor Ingrato amb l'ensemble Rigaudón, no sé si ho he dit bé.
No sé si és Rigaudón, sí. Suposo.
És Rigaudón, i és un fragment del disc Boccato di Cardinale, de Columna Música, que ha estat nominat als Premis MIN de la Música Independent com a millor àlbum de clàssica i millor artista emergent.
Bravo, bravo. Enhorabona, Víctor. Espero que aquestes nominacions es converteixin en premis. I des d'aquí li desitgem el millor, perquè em consta que és una persona, a més, molt ben formada, molt treballadora, i amb un gran talent i una gran sensibilitat. Jo reconec que hi ha gent que li costa aquest tipus de veu, perquè és com que et quedes una mica esturat. He de dir que a mi em passa que el Víctor és capaç de transmetre una emoció i li posa tanta intenció en tot el que canta, que reconec que difícilment no et pugui agradar, vull dir, t'enamora amb el seu cant. O sigui que ara sentirem un altre exemple per finalitzar el capítol
d'avui.
Sí. Es tracta de que al final d'aquesta mateixa ària podrem sentir no només el domini de l'aire que té el Víctor, perquè fa frases super llargues en les que està fent tot el rato coloratura, agilitat, necessita un gran control de l'aire perquè són realment té molt pocs moments per respirar, i no només això, que sentirem al final com remata arribant a la tessitura i a les notes més agudes de la seva corda.
Doncs amb aquest fragment musical termina el capítol d'avui i ja ens acomiadem fins al proper capítol. I us convidem a visitar el web apropera.cat. Allà us podreu subscriure a la newsletter i us avisaran dels nous capítols del podcast. Ens acomiadem amb aquest fragment musical de Vivaldi amb la veu de Víctor Jiménez.
L'emoció de l'òpera molt a prop teu amb la Fundació Òpera a Catalunya. Gaudeix dels grans noms del gènere amb els millors professionals del país. Funcions arreu de Catalunya. Més informació a operacatalunya.cat.